9 i 19 minuts, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dilluns i tot i que molta gent fa pont, tenim els nostres contertulians habituals, Pasqual d'Osona, Narcís Clavell i Lourdes Dalmau. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
No fan pont i venen a cugat.cat, la qual cosa els agraeixo profundament perquè avui es nota pels carrers que hi ha un volum de gent menor que altres dies, fins i tot la informació del trànsit, el noi que ens l'apropa cada dia al matí ens deia... És que gairebé no, hi ha cotxes, hi ha presència, però no té res a veure amb altres dies.
Però que millor que fa entre els quatre amics que som.
Sí, no, jo encantat, eh?
I les escoles no totes han fet, bueno, moltes no han fet pont, eh?
Algunes han aprofitat aquesta
avui
festa de la Setmana Blanca.
Avui han aprofitat un altre d'allò, però les escoles, jo no noto més amb el tràfic de...
Això del pont.
Jo la columna l'he fet en aquest sentit, perquè, aviam, quines situacions més estranyes passen si no unifiquem i racionalitzem totes aquestes coses. Pares,
que tenen els... Unificar, no, primer s'hauria de simplificar i anul·lar moltes festes.
Pares, que tenen nens a l'escola i nens que tenen pares a la feina i que uns tenen a principi de setmana, uns altres al després, i de tal manera no és suficient per ningú. Però les pròpies empreses es troben que, clar, tampoc no saben exactament el que fer. Clar. Diu, jo faig festa i els meus proveïdors i els meus clients, i si no faig festa jo, i ho fan els altres. Aleshores, escolta'm... Sí.
És de país poc seriós, tot sigui dit.
No funciona això. A més, t'haig de dir una cosa. Som els que ens passem o un dels països que estem més hores presencials a la feina. Després ens paren, no som productius. Home, i tant que no som productius, per què? De vegades les persones han de fer coses. Si han d'estar tot sempre a la feina, doncs algunes us hauran de posar, perquè tots tenim sempre alguna cosa a fer, o demanar permís, o el que sigui. I llavors una altra cosa, no és el mateix estar 8 hores en un centre de treball al llarg de 12 hores, 8 de 12, que de vegades no tens la feina prop del teu domicili, no pots anar a casa, que, per exemple, estar concentrat i tenir unes hores per poder disfrutar la família i conciliar el tema, diguem-li, laboral i familiar. Per tant, això, amb la nova reforma del mercat de treball, ha de passar pel tipus d'un tracte... però també per l'horari.
Sembles la patronal, Lourdes, perquè precisament no tenia apuntat avui aquí que la patronal demana que dintre de la nova negociació que es tirarà endavant amb el govern es tingui en compte el tema dels festius i, sobretot, ells demanen que es passin a dilluns o a divendres, és a dir, que s'ajuntin amb els caps de setmana per davant o per darrere i se segueixi una mica el model britànic, no?, que és aquest que les festes passin a dilluns, perquè així tothom sap quins dies fa festa i s'eviten aquests aqueductes.
Ells només miren això, però jo també demanaria això. Aquests horaris tan extensos i que d'alguna manera a tots ens agrada tenir els establiments les més hores obertes possibles, però si hem de ser més productius hem de compatibilitzar la gent on estigui la feina, realment s'hi entregui, que no es posi a fer altres coses i diguem-li ajustar-ho a una realitat més d'avui en
dia. Jo crec, Lourdes, que en aquest moment hauríem de concretar lo de les festes. Jo primer crec que hi ha 14 festes a l'estat espanyol que aquestes s'haurien de reduir. Hi ha unes que no, com pot ser el Nadal, com pot ser el Reis, com pot ser el... No sé, a Catalunya, per exemple, el Dilluns de Pasqua, però quedàvem 5 o 6 festes com a màxim. I aquestes s'haurien de poder traslladar. Algunes no es poden traslladar, com el Nadal, ni el Cap d'Any, aquestes han de ser quan toquen. Però la majoria han de ser canviables el dilluns, com fan els anglesos amb el Bank Day, que es canvien totes el dilluns. Però no 14 festes, això és absurd. Per la festeta major de no siguin poble, la festeta major d'aquí, la festeta major de Valldoreix, per l'amor de Déu, tu, tothom ha treballat, tu.
Jo crec que...
Home, Narcís, ho dius tu, que ara estàs jubilat, punyeta.
Per això ho dic.
Jo crec que l'Església aquí hauria de donar un pas endavant. O sigui, jo recordo quan era...
Quan has vist l'Església donar un pas endavant?
Jo recordo quan era petit que hi havia una dita que deia tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Corpus Christi, jueves santo y el día de la ascensión.
Sí, senyor.
I era una cosa que ja se sabia, que cada dijous, aquests tres dijous que relucen más en el año, i ara la veritat és que excepte el dijous sant, que també ha passat a mig dijous, etcètera, etcètera, ni el dia de l'ascensió ningú celebra. Per tant, ningú commemora, ni ho celebra, ni se'n recorda. Per tant, jo crec que aquí, per exemple, la Puríssima, jo no sé, o sigui, evidentment jo no sóc religiós i no puc jutjar, però la Puríssima no crec que sigui una festa massa arrelada. Potser és la festa d'infanteria o la patrona de no sé què, això no ho sé, però no és una festa massa arrelada. No sé si costaria pas gaire...
Suprimir-la.
per què van fer la Constitució el dia 6 i no la fan el primer diumenge de cada mes, vull dir, el primer diumenge del novembre, o coses d'aquest tipus, perquè el dia 6 no és una, tampoc una data assenyalada, no és el 14 de juliol, com dirien els francesos. Per tant, jo crec que en aquí hi ha
un... Tampoc és el dia que es va votar.
Exacte.
És el dia que la va signar el rei.
És un dia que ningú se'n recorda, a més, jo penso que no val la pena. I aleshores, respecte a aquest tema de les festes, crec que sí que seria importantíssim. I espero que si ho facin, posar-se d'acord. Què passa? Que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona. És a dir, només enguany. Que enguany dos dies de... Perquè, clar, la gent, en pic comença l'any, ja comença a mirar el calendari i veure quan, en quants dies festius es pot allargar les seves vacances. Aleshores, jo crec que aquest any ja tindríem que donar per resolt, havent passat la xarampió, el que estem passant enguany, tindríem que donar per resolt els calendaris de l'any següent.
Però això, com diu la Lourdes, això li dono la raó, que no serveixi de precedent.
Però per què no?
Mare, ara us podeu posar d'acord.
Això ha de venir dit d'una reforma laboral.
Efectivament.
Ha de venir dit d'una reforma laboral, marcar les festes que són de nivell de l'estat espanyol, a nivell de cada comunitat, i s'ha acabat el bròquil.
Clar, del que deia la Lourdes...
I traslladables els dilluns.
Que jo crec que també passa en altres grans ciutats europees i americanes. Abans, a Barcelona, t'estic parlant segurament dels anys 30, els pisos eren de lloguer. I tu, si et destinaven...
I els anys 50 també. Perdó? I els anys 50
sí.
també.
No, sí, n'hi havia. Aleshores, si tu l'oficina, per comptes d'Hospitalet, te la donaven a Collblanc, pues, llogaves un altre pis allà i traslladaves tota la família a Collblanc. I sí. Però avui dia, els pisos, que són molt més de propietat, i que estàs més arrelat i que potser no és el mateix, et poden enviar a Vilafranca del Penedès, et poden enviar allà on sigui. Esclar, els minuts aquests que diu, les hores aquestes de trajecte, pesen.
Sí, són però el que vol dir la Lourdes, carai, avui estic molt conciliador, Lourdes?
No.
El que vol dir la Lourdes és que, per exemple, això de fer jornada partida, la gent que viu a Collblanc i se'n va sí, després a l'Hospitalet, no sé com explicar-ho,
sí.
ha d'anar i tornar, anar i tornar. Haurien de fer una jornada
Exacte.
Amb un tentepí al migdia, com
sí,
fan els anglesos,
sí,
i llavors al migdia a les 5 de la tarda podrien ser a casa seva.
Sí, sí.
Després avui dia amb la informàtica molta gent podria treballar amb l'ordinador a casa seva i no tenia presència física davant del seu lloc de treball.
Sí, sí.
Això es pot fer, sí, sí, perquè jo sí, conec sí. empresa que ja s'està fent.
Sí, sí,
que du treball a casa seva amb l'horari que vol i que es connecten per de videoconferència i que tenen una presència no millor de 2 hores al dia només, física, en l'empresa. I el resto del dia estan a casa seva treballant.
Exacte, però...
això vindrà, sí, perquè sí, si sí. No té sentit el que s'està fent.
No, jo tracto uns tipus híbrids, no?, de dir, bueno, pues aviam, pleguem a tal hora, però després, però a més, es fa, perquè encara no estigui, diguem-li, materialitzat. Jo tinc molts companys, jo mateix, i m'imagino vosaltres, que a casa, quan fora de l'horari de treball, aneu rebent els sí. mails i els contestem. Encara siguin de la feina, no els deixem penjats, no sé si una... O sigui, bueno, això ja m'haig de mirar tal cosa, no? Per tant, ja s'està practicant. Bueno, doncs ara això s'ha de posar sobre el paper, sobre el paper, i potser també seria una miqueta allò, jo deia, de que potser els sindicats no veurien que tot va sobre els mateixos, sinó podrien donar... penso que tothom hi pot guanyar. Tothom hi pot guanyar, les empreses i els treballadors.
Esperem que el PP alguna cosa faci bo. Una mira, de les coses bones mira, que faci sigui
mira,
aquesta.
Mira, de moment el senyor Rajoy, diguem-li...
On jo... està? Em volia parlar això, també d'això, on és el senyor Rajoy?
Doncs mira, fent la feina sense fer soroll. Les persones que treballen no necessiten anar amb altaveu ni fer actes presencials importants. Fixeu-vos.
El polític sí,
Fixeu, no,
l'art de
mira,
la política
menys,
és el poble que ha de saber
menys representació, jo crec que és el que demana la ciutadania, menys representació
sempre,
i com deia el senyor Montilla
feu intèrpretes el que demana la ciutadania
no,
sense
no,
permetre
no,
la votació
mira, no, la votació és el màxim ha tingut majoria absoluta el senyor Rajoy mireu una
però
cosa
no per callar.
Em permets? Aquest dia s'enrere s'ha reunit amb els representants de la patronal, s'ha reunit amb els representants dels sindicats, s'ha reunit amb representants europeus. I ara, a la cumbre aquesta de Marsella, no?
El Partit Popular Europeu.
El
Partit Popular Europeu.
Es trobaran amb el senyor, amb la senyora, el Mercosur, no? Mercosur. Amb el tàndem Mercosur. I a més, també ve el secretari del Tresor dels Estats Units, que també crec que aprofitarà la vinentesa per intercanviar opinions i fets. Home, doncs, què diu que no està fent? El que passa és, també ho ha comunicat el que ve, no és agradable, no és agradable. Però mira, amb això de no és agradable, deixeu-me afegir un salt total, però jo habitualment soc de per si crítica amb els polítics, però l'altre dia em va agradar el senyor Mas amb l'entrevista de la Terribas, eh? Quan li va dir el tema de TV3, no? Li va dir que aquesta criatura me'n sento jo pare, no? I que l'estimem i l'hem cuidada, però si es retallen moltes altres coses que són tan o igual o més necessàries, també hem de passar per aquesta casa. Em va agradar força.
Pasqual.
Jo volia dir els silencis del Rajoy. Després diré una altra cosa. Evidentment, estem dintre d'un temps d'interinatge, és un temps incòmode i que segurament doncs, no s'hi deu sentir xerraire. Però, esclar, té córrer riscos, perquè si mentre ell està callat, baixa la prima de risc. Si mentre ell està callat, s'arregla Europa. Si mentre ell està callat, s'arregla la situació. Doncs millor que no parli.
És una trista, o sigui,
home, és que fixa-t'hi que sí que va baixar la prima de risc i el tio callat com un... És a dir, jo crec que realment, si tan poc protagonisme agafa, acabar la gent dient-li que no n'agafi gaire. I en canvi, pel que m'ha semblat sentir, no ho sé ben segur, l'Aznar sí que s'ha dedicat a veure algun estat europeu.
A la família, de més.
Bueno,
aviam.
Aleshores,
que no se senti, no faci soroll, no vol dir que no faci la feina.
No, estic convençut que treballa, vull dir, seria molt
irresponsable. I precisament per treballar el que necessita és posar-s'hi.
Seria molt irresponsable que no ho fes.
No, jo el que vull dir d'entrada, aquest senyor dona una determinada nivell de credibilitat. Per exemple,
sí,
es proposa un objectiu i treballa per ell i amb silenci. En el seu moment es va proposar ser registrador. Registrador és una de les oposicions més fortes, sí, de l'estat espanyol. Ho va aconseguir sent el registrador més jove d'Espanya en el seu moment. Escolta'm, això no és perquè sí. Això és perquè al darrere hi havia una feina silenciosa i de treball.
Això no li garanteix un gran polític, eh?
Això
no li garanteix un gran polític,
eh? El que vull dir és aquest senyor, diguem-li, se li reconeix una feina. I per una altra banda, tenim aquesta experiència, llavors tenim, quan va ser membre del govern Aznar, que també va fer una gran feina. Per tant, d'entrada, aquesta persona...
Em sembla que el xapapot i tot això no va
gestionar gaire bé. Aquesta persona ha de tenir una credibilitat que fa que els mercats, doncs, actuïn ja d'una altra manera.
Els mercats no s'han bellugat per la qüestió del Rajoy. No s'han bellugat absolutament gens.
Per la confiança. Els mercats
no n'hi han demostrat cap confiança.
El dia següent
de ser elegit, els mercats van caure.
Les punjades, escolta'm una cosa, hi ha molts factors actuant al mercat. Els mercats ja en aquests són els analistes, però matemàtics, no agafen ni economistes, sinó... Però
el Rajoy no va donar cap sensació de confiança, home.
No diguis que no. O sigui, m'adeixen tota mena dels riscos.
No, jo no puc parlar, jo.
Ara parlaràs, Narcís, ara parlaràs.
No, m'adeixen els riscos. I jo sempre tinc una premissa que la repeteixo, forma part del meu lema, que dic que els diners són covards i no parlen idiomes. I el que sí que estava era una situació espanyola que no donava confiança. Senyor Zapatero, senyora Salgado, avui deien una cosa i demà la desmentien, la corregien, etc. Aleshores, això no dona confiança.
Això és veritat, eh?
Més val la pena estar callat que no diu una cosa i el dia següent la contrària.
Silenci...
Que això, perdona, però amb el govern Mas li està començant a passar una mica amb el senyor Boi, eh?
Narcís i Pasqual.
Molt bé.
Narcís, que si no et queixes.
Jo volia fer un xis del que ha dit ell, que li va agradar molt l'entrevista del Mas amb la Terribas. Bueno, discrepem totalment. Jo vaig veure un Mas prepotent, un Mas que va dir que, com feia una mica en Pujol, no deixen preguntar, calli, esperis, i l'altra callada, perquè esclar, és el president, però la
Terribas... La senyora Terribas
va dir que callada. I va dir que ja que vostè no deixa parlar, preguntar, doncs jo tampoc li contestaré. Les cares pagaven. I escolta'm, el Mas no deixava preguntar, no deixava repreguntar. I això que la Terribas és una persona incisiva i amb una capacitat enorme. I el Mas va estar, com és típic, amb un Pujol, amb una prepotència terrible, fent callar l'interventor.
El periodista. Va estar segur. I és que un dirigent ha de ser una persona que doni seguretat. Si comença a dir, és que no sé, és que aquí,
home,
és que allà,
faltaria,
llavors és el que parlem de les confiances. És com un pare, què vol un fill? Tenir la seguretat de que el subjecte diguem-li d'una manera intensa, fort, perquè si no, llavors el nano no sap cap a on t'hi va.
Pasqual, bé, a tu sí que et va agradar l'entrevista, perquè vam parlar divendres, abans sí, que vinguessis al magazine.
A mi em va agradar l'entrevista, em sap greu que un catalanista es vegi mal representat pel seu president d'una forma tan abrupta, perquè he parlat amb moltíssima gent i a tothom li va agradar. Però les òptiques han de ser diferents, això és evident. La Terribas, per exemple, crec que no va deixar parlar amb el Mas. I dic això amb un exemple molt clar. La primera vegada li va fer dues preguntes, el primer de Busguard. I la segona pregunta, que a mi m'interessava molt saber-la, m'interessava molt, que li venia a dir, escolti, vol dir que massa austeritat permetrà crear llocs de treball? Que si estem retallant tant, creixeran els llocs de treball? Aquesta ja no li va deixar contestar. Evidentment, el Mas anava ben instruït, això no cal ni dir-ho, i llavors anava a explicar el que ell estava fent. Però a la Terribas, jo crec que aquesta pregunta que era clau de dir si fem massa retallades vol dir que podrem crear llocs de treball, ja no li va deixar contestar. I així va passar. És evident que es va estendre el Mas. Crec que tothom ho va entendre claríssim, per mi va ser molt pedagògic, i la veritat sí que és certa, que és que les cares pagaven, perquè jo crec que la Terribas en aquesta ocasió, que la Terribas es distingeix per en els entrevistats fer-los contestar. Vull dir, la seva principal característica és la insistència, i aquesta vegada doncs no va ser així. Vull dir, jo crec que estaven tots dos una mica dispersos, per dir-ho d'una manera. I, per tant, a mi l'entrevista, i crec que el missatge, amb la gent que jo he parlat, però potser són gent afins, que jo això no ho sé dir-ho, però amb la gent que he parlat tots van entendre els missatges molt clars.
És curiosa la percepció que tenen dues persones diferents, sí, d'una mateixa entrevista. I és a dir, la reacció que... Exacte, sí. M'atreveixo a dir, no, si sí, m'equivoco, sí, no. Que probablement compartiu una sèrie de punts de vista, com una entrevista entre el president i una periodista de primer nivell, es veu de dues maneres tan diferents.
No és que estigués malament en Mas. Mas era una persona, potser d'un gran polític, però el vaig veure una mica prepotent, no va estar a l'humilitat, no va permetre que la entrevistadora li fes les preguntes amb la fluidesa que de llosses. Llavors, moltes vegades aprofitava la pregunta per fer un discurs que a mi, bueno, em pot interessar, però és el seu discurs, per això demani a la televisió i li donarà un espai per fer un discurs i fer tot un programa. Però si ell estava en les puntes de ser respostes en concreció i sobre aquella pregunta, no, s'anava pels terres d'Úbeda i contestava més lo que la pregunta. Llavors això impedia que si la Terribas tenia preparada una bateria de 50 preguntes, només li fes 20. I en algun cas concret la va fer callar. Va fer callar la presidenta, deixi'm acabar, a la entrevistadora. Això també tenia la costum en Pujol. Jo això ho trobo d'un lleig terrible. El que està portant l'entrevista, per més president que sigui, i l'altre, una directora de televisió, però encara que fos un periodista de quinta línia, l'entrevistador és el que porta en aquell moment la batuta. Però quan s'ha d'acoplar en els tempos que li marca l'entrevistador.
Sí,
no hi havia manera. La feia callar, fins que la Terribas, amb un bon guitell, li va dir, vostè no em deixa parlar. Va corregir-se de seguida i va dir, no em deixa preguntar, per tant, jo tampoc li contestaré. Perquè va tenir una mica no sé com dir-ho, no vull...
L'osseria,
sí, de preguntar a l'entrevistador. Escolta, és el colmo, ja és el colmo.
Se'ls va respondre a la gallega, no?, amb una altra pregunta.
Exacte.
Això potser farà el Rajoy.
No, però tothom té dret a poder-se explicar. Si li fan una pregunta, no pots contestar de vegades en un monosíl·lab sí o no, sinó l'has de matisar.
Sí o no, no t'ho dic.
L'has d'argumentar, per què?
Sí, però no pots fer una argumentació que duri 10 minuts per argumentar una cosa que podria fer menys.
Necessita temps.
Repetint conceptes, repetint objectius, això va fer-ho. Si no, mireu l'entrevista una altra vegada.
A veure, efectivament, si parlem de fluidesa, parlem, és diferent. Crec que el Pep també deu pensar que la fluidesa de la tertúlia o del gall del monestir no sempre és la que hauria de ser, i que moltes vegades, molts cops, també ens estarem...
Jo estic molt content amb vosaltres,
amb temes, ens estarem amb temes que no sé què. A veure, d'això del sí o no, Lourdes volia... no crec ni que sigui un acudit, però li deia, escolti, el jutge li deia, contesti sí o no, vostè va fer no sé què, diu, escolti, jo no puc contestar sí o no.
Clar que no.
Diu, pues vostè m'ha de contestar aquí, allò, sí o no. Diu, escolti, senyor
pues si
jutge,
no.
Li puc fer una pregunta, diu, vostè segueix pagant a la seva dona? Contesti'm sí o no. Clar, o sigui, si li diu que
Clar, no té resposta. Sí, que no, no té resposta,
vol dir que abans l'havia pagat. O sigui que les coses no es poden contestar sí o no tan taxativament. És a dir, sí que és cert el que en aquest aspecte sí que crec que em puc posar d'acord amb el Narcís, en què les respostes són extenses. No sé si això és una escola Pujol, no ho sé si ho és una escola Pujol, però he vist molts més polítics que els hi pregunten una cosa i que volen acabar de revelar el clau. Per qui parlen els polítics? Aquest és un altre tema, no? I els periodistes també ho feu. Però vull dir, per la gent que no us entén, o per la gent que creieu que voleu que us entenguin.
Però sí que té l'obligació del periodista, en cas de fer una pregunta, si veu que la resposta del polític intenta esquivar el contingut de la pregunta...
Efectivament.
Ella no interrompre en el sentit... És a dir, sí, vostè no m'ha respost la pregunta. Sí, de fet, és el que deia el Barnils, no? Exacte. Que tenim aquí l'estudi. El més important és repreguntar, no? El polític té la tendència a evitar el...
Efectivament.
Diguem-ne, el moment conflictiu.
És com un cos d'atur, l'interrupcedor, que ha de portar l'ovella al redil una altra vegada, perquè si li escapa,
Està bé.
Ai, per cert, Artur Mas demà no anirà a l'acte oficial per commemorar la Constitució, no sé què els sembla.
A mi no, perquè diu, jo no...
Diu que s'ha trencat el pacte constitucional.
Exacte, què vol dir això? Aleshores, vull dir, en Vera l'han elegit dins el pacte constitucional. Vull dir, no s'ha trencat cap pacte constitucional perquè el poble de Catalunya no ho ha manifestat d'aquesta manera.
Si ens deixeu...
Jo no li dono tanta importància, però tens un fet, és que hi ha unes forces polítiques que estan presents en el Parlament de Catalunya i, per tant, que es consideren del poble d'Espanya. Mireu una cosa. A mi, els...
Ah, sí.
Que no és un poble, també és...
Sí, tot pot
ser. A mi m'agrada sentir-me amb aquest esperit que s'ha sentit el cap de setmana quan el Nadal ha guanyat el Godó.
La Copa Davis.
La Copa Davis.
Sí, senyor.
A mi m'agrada.
Cantant l'himne d'Espanya, això.
Clar que sí.
Pels sevillans ha de ser...
Això és nacionalisme, Això és nacionalisme.
Havia molestat...
No, ho dic perquè... Que es vegi que el nacionalisme se n'hi ha a les dues bandes.
Doncs, escolta...
A la Copa Davis em molesta sobirament.
A la Copa Davis està, diguem-ne, i la formen també uns quants catalans, Junta i Sant Cugat, i molts que viuen per aquí. Escolta'm, aquella sensació...
Tot el pati estaven traïdors,
No, no.
Però
hi havia una neboda teva,
Ah, guaita. Ahir?
No poden veure, a Sant Cugat...
De Sant Cugat, allà, a la llotja de la Copa Davis.
Aquí?
Aquí s'ha comit Clavell.
Bueno,
col·laboradora de Ràdio Sant Cugat.
Tota la família té unes ovelles negres.
No, si no és una ovella negra, ella era... Ella anava per temes particulars.
Pues era una sensació, diguem-li, de plenitud amb el que m'hi vaig sentir perfectament identificada.
Com pots estar contenta que dels èxits del país que t'està massacrant, que t'està robant, que t'està...
No, és el meu país. És el meu país, des de la catalanitat més profunda...
La síndrome d'Estocolm, tens tu.
Què nassos? Jo m'hi sento, m'està bé, m'agradava allò, deien espanyol, però sí senyor, espanyol.
Torno a repetir que si tingués que la potestat de repartir carnets d'identitat catalans, no te'l donaria.
Afortunadament no la tens, donaria. I ja crec que algú no te'l
diré, no jo, però la gent que pensa que
no.
I aprofito per saludar amb un molt fidel en aquestes tertúlies, que és un artista Matxe Roixenc, l'Adolf, que sempre ens escolta.
Ah, sí?
El pare vaig trobar... en el mascarillo de Sant Cugat, de Vall d'Oreig, m'ho va dir-ho.
Doncs jo penso que per Sevilla,
doncs
aquests escenaris de la Copa Davis, jo crec que han de fer-se a Espanya. O sigui, jo crec que Sevilla és un gran moment per Sevilla i per tots els espanyols que hi van anar allà. El que passa és que el que no entendria bé és que es fesen aquí, tot i que digués...
Igual, el Costa, mira, m'encantaria estar
mira,
aquí.
Mira, Lourdes, partits de selecció espanyola, partits de selecció, aquí a Catalunya ja no en fan.
Ah, ho teniu molt malament, això? Ni es retransmeteixen, és això, és com...
Però ells sí que el van fer per la televisió.
Territori?
No, que diu que no es retransmeten, però sí que es fan per televisió.
Televisió 1,
Bueno... No totes les coses, perquè ell sempre es va molt al tanto, això de l'Espanya, un lado, no hi hagi gent, me'n recordo uns mundials, no sé, una història va ser, que es van demanar, es posessin unes pantalles, perquè la gent volia veure Espanya, i, bueno, van haver-hi uns conflictes terribles.
Home, la gent...
La gent, i tu surt al carrer, tots, ale, Espanya.
Bueno, l'altre dia d'Intereconomia vaig veure que deien, perquè van a por nosotros y nadie nos quiere, y no sé què. De Catalunya no hemos recibido de propaganda ni un euro. Encara es pensen, després de com ens posen, que encara aniran les empreses catalanes a fer propaganda.
No, per... les empreses sí, vol dir de l'administració, les empreses catalanes no. I tal,
quines s'anuncien?
Jo des de l'ONU començaré a dir-ho, no tinc ganes de buscar-me ningun problema.
Sí? I ara si s'anuncien no tenen cap mena de problema, no entenc.
Per aquells que, no so, que diuen que no se la miren Intereconomia.
Jo no la miro perquè cada, alguna vegada que l'he vista m'he sentit tan insultat.
Sí, és
a dir,
jo també.
Com, com es pot arribar a dir, per exemple, que es persegueix la gent que parla castellà a Catalunya amb tota impunitat? O dir, per exemple, una mentida, per exemple, que és una mentida que és es multa la gent per retolar en castellà a Catalunya, que és una mentida grossa. El que es multa és si no es retola en català, que és diferent.
Perdona un moment.
Jo això he sentit dir... constantment, això és una falsedat.
El que va dir la consellera Marina Geli.
Menteix en aquesta
gent. Jo puc dir, per exemple, una experiència personal...
Però menteixen o no menteixen?
No, jo t'explicaré la meva experiència i després digue'm tu si menteixen o no.
Interlocutors delinqüents com el...
Jo, les classes en català. En el seu moment tenia una escriptura de Constitució i mireu vosaltres quantes n'hi ha en català. Jo en tenia una per utilitzar-la d'exemple amb els meus alumnes. N'he demanat en català, eh? I malgrat jo tinc plecs i els tinc tots en català, escriptura de Constitució, ni, vamos, ni el meu germà, que és d'esquerra... Bueno,
de Constitució,
és igual.
Constitució
de... De Constitució de Societat les té en català. Per què? Perquè llavors, si has de sortir per la resta d'espectacle, has d'anar a la posti... Molt bé. Clar. Aleshores, jo tenia una escriptura de Constitució en castellà que l'utilitzava per ensenyar en fotocòpies pels meus alumnes. Tot i fent sempre les classes en català, un dia em demanen la direcció. I penso, oi, que bé, em diran que estupendo, ho faig tot. Perquè tinc, els hi dono documents originals, etc etc. Sempre no m'agrada el tema teòric, sinó pràctic. I ara això em va dir, no, mira, Lourdes, hem de parlar amb tu, perquè tu ja saps, has de fer les classes en català. Dic, esclar. Dic, les faig en català. No, no, perquè t'hem sentit quan passàvem pel passadís i ho feies en castellà. Per si us plau, jo faig les classes en català i tens algo tan fàcil com demanar els apunts als nanos i te'ls trobaràs, els nanos agafen segons tu parles, no? Doncs a mi se'm va cridar l'atenció...
Però és una confusió, entenc.
És una confusió, serà una confusió, però mira quin nivell.
Però què té a veure amb Intereconomia?
Escolta,
és que no entenc.
No, no, amb això deies de, si es persegueix o no. A mi em van cridar l'atenció. I una altra cosa, una de les coses que faig amb els nanos és ensenyar-los a fer el seu currículum. I moltes vegades els nanos, els hi corregeixo i dic, ja els teniu per vosaltres, perquè tal. I llavors, aquell cop... bueno, a mi m'han dit els nanos em demanen, els podem fer en català o en castellà? Jo els hi vaig dir sempre, amb la llengua que millor us veneu. Allà vosaltres, el que us poseu, d'aquesta manera us vendreu. Escolta'm, ei, s'han de fer en català perquè la classe és en català.
Posarem
doncs
exemple
no,
contrari.
Eh?
Una universitat pública, a Barcelona, no diré el nom, que tots els màsters que ofereix a les tardes els fa només en castellà i en anglès. I no deixa expressar els alumnes en català a les aules... No, he dit pública, no diré el nom.
I no deixa... Bueno, tenen dues línies.
I no, el català no és llengua, malgrat que, per exemple, el 70% d'alumnes són catalans.
Bueno, jo el que... Catalans, de parla catalana o no? Perquè jo et dic una cosa, i això me la...
No reconeixo l'Urdes, perdona. No fem una cosa privada, deixa'm enrolar una mica.
Alumnes de tot arreu.
Deixa'm enrolar una mica.
El que queda clar és que l'Intereconomia, en aquest aspecte...
L'Intereconomia és un desastre, i el que va fer amb la Marina Geli és un desastre. I a vegades ho poso perquè el vespre...
Va ser un comentarista, no va ser Intereconomia, és una persona del que tu diguis s'enfocar.
L'Urdes, per l'amor de Déu.
El presentador, aquest senyor del gato a l'aigua, la deixa anar. No amb la Marina Geli. El tema del català.
Que permeten l'estança allà d'un delinqüent com ha estat el Mario Conde, això ja està tot dit.
De delinqüents n'hi ha molts d'ara que estan més pel carrer. Això saps on diuen, carrer, de bojos n'hi ha més fora carrer, que dins, on de delinqüents carrer, jo preguntaria, tots aquests que han deixat forats per tot arreu, aquests també són delinqüents.
I els ministeris també n'hi haurà, i a la Moncloa també n'hi haurà, i a tot arreu n'hi haurà de delinqüents.
Això no. Aquest senyor, si de cas, ha pagat la pena.
Perdona, escolta'm una cosa. Intereconomia no es pot mirar, i arriba a tot arreu del país, a tot arreu de l'estat espanyol, a tot arreu arriba l'Intereconomia. Aquí, si per exemple tens el canal català, que hi surten quatre... Però es permet permet també que hi hagi madrilenys i que hi hagi gent que representa Madrid, el concepte del que és Madrid i el centralisme, això, el capellà aquell, el Carlos Fuentes, sí, aquest ho permet. En canvi, intereconomia, no? Intereconomia no. Intereconomia no. Allà va la Sánchez Camacho i va
l'Albert Rivera.
L'Alejo, l'Albert Rivera, va al Boadella i jo que sé qui va.
I una exministra del Partit Socialista, no sé si és valenciana, i d'altres, i molts d'altres.
Diu que el català està perseguit a Catalunya, és una mentida.
Castellà.
El castellà està perseguit a Catalunya, és una mentida tan grossa que val la pena de que us aneu a confessar, ja que sou tan
Pasqual, volia dir deixem ara el Pasqual.
No, no, només volia dir quatre coses. Una molt curta, que suposo que ja us ho he comentat, que la Intereconomia i la Gaceta és d'un ex-Sant Cugatenc que ara viu a Madrid.
Ah, fotis.
Ale.
Que és... Mira, tot acaba Sant Cugat. Tots
que
els camins porten a Sant Cugat.
Que vivia a Can Villà, al costat de casa, etcètera, etcètera. No cal que posem més d'allò.
I com se diu?
Julio Ariza.
Ah, l'Ariza, sí, Julio
Ariza. Ariza ha estat vivint a d'allò i encara té pis a Can Villà. Per tant, aquí Sant Cugat, estic dient, eh? Segon apunt, dos sobre el castellà, el català, o sigui, si es parla català o no. Recordeu que el Rajoy, en una entrevista amb la Terribas, precisament, li va dir, perquè aquí no se puede, aquí solo es el catalán, que no sé què. I la Núria Terribas, i eren les 12 de la nit, que eren aquelles entrevistes que feia abans, li va dir, ¿quiere que bajemos abajo, señor? ¿Quiere que bajemos? I lo oirà usted. Diu, no, no, sí, ja lo sé, però... O sigui, que ell mateix ja va reconèixer que això que deia era una mica una fal·làcia. Tercer apunt. Clar, jo, això de les classes en català de Lourdes, primer, no em sembla bé el del martillo de herejes, o sigui, jo crec que no s'ha de tenir aquesta...
Pots dir-te la persona, a més, el director en el moment era un vergent.
No.
Alcalde d'un poble no massa lluny d'aquí. I, no. A més, ell t'ho reconeixerà, però, a més, ho ha reconegut, vull dir, no, sense mena de problema.
Que, casos particulars.
No, no em sembla bé el martillo de herejes. Ara, també deu ser que tenien la mosca darrere l'orella, devien dir, la Lourdes és sospechosa de...
Soc sospitosa.
No, que no ho ets, que coneixent-te...
Traïdora.
No,
coneixent-te... Soc la traïdora.
Home, no, coneixent-te no ho ets, però hem de dir que el teu catalanisme...
No, no és traïdora perquè no sembles catalana, ja. No.
L'última cosa que volia dir, Pep, només és una, i és... ara ho heu dit vosaltres, i deixa'm empalmar aquest assumpte que em preocupa i m'agradaria saber l'opinió dels companys. Sembla que hi haurà més Europa. O sigui, no sé quin dia, ara es reuneixen
sí,
i hi haurà...
Sí, cap de setmana.
Bé, hi haurà més Europa.
Més disciplina.
I vol dir menys estats. Que primer, el primer que li tocarà... Més disciplina vol dir menys estats, menys sobirania dels estats. Sí. I per tant, jo estic encantat perquè quanta més Europa hi ha, quan les coses les decideix Europa, sortim guanyant que si les decideix Espanya. Però la pregunta és, quin paper tindrà Catalunya en tot aquest tema? Com ens podem posicionar a nosaltres? O seguirà tot igual?
També és el comitè de les regions, com està ara representat?
Que pren decisions però no són vinculants. Imagina't,
si totes les regions europees haguessin de prendre decisions vinculants, seria un grigall, no hi hauria manera de tenir una política única.
Un comitè de regions que pren decisions que no són vinculants, és un artifici
de vegades,
totalment...
Informa, orienta, però vaja...
Aquest van orientar molt les consultes de l'independentisme.
Sí,
vol dir que no, que no eren vinculants.
No, les consultes no, els resultats de les eleccions.
Deixem acabar un moment el Pasqual, que l'he tallat jo.
El que dic és que realment Europa haurà de tenir més disciplina, sobretot sí, política fiscal, hi haurà un ministeri, diguéssim, parlant vulgarment, un ministeri d'economia, no pot ser que hi hagi una moneda única i polítiques fiscals diferents, s'haurà d'unificar. Jo crec que això ens favoreix, perquè a mesura que cada dia Espanya cedeixi sobirania, s'acostumarà a que a Catalunya se li en vagi una mica, o sigui, que estigui en mans d'Europa. Crec que al final vindrà l'Europa dels pobles, amb una política comuna per l'Europa dels pobles, no l'Europa dels estats. Tant de bo, no, jo no ho veuré, però
home,
jo crec que serà així.
Veurem,
i que l'única solució, només ens queda única, ja pots parlar de pactes fiscals, eufemismes, tot això són xorrades, l'única solució és dir, prou, s'ha acabat, vosaltres el vostre camí i nosaltres el vostre camí. Integrants a Europa i s'ha acabat
però
el bloc.
Però això li hem de dir Espanya
i
o Europa.
I que les begudes, el xampany, el whisky, tot, doncs es vendrà en comptes de vendre's a dintre del propi país, s'exportarà. S'exportarà a Madrid, s'exportarà a França i la Barça jugarà una lliga europea. No és que jugui amb el Tortosa, com diuen els espanyols, per justificar la unificació.
Lourdes, feies que no amb el cap, eh?
Bueno, jo amb aquest tema que ja el coneixem, jo penso tornar a repetir sobre coneixem? El mateix de si Europa et matarà, que Catalunya sense un sentiment d'Espanya es presenti i tot això.
Perdona, no he vist mai un presoner que s'escapi seguint les regles de l'Al-Qaeda, mai.
Això està bastant clar i per tant és igual. Llavors, respecte a fer una Europa més sòlida i tal, crec que és necessari en el sentit de que tenim una política monetària, controlant el Banc Central Europeu, la inflació no superi el 2% i tal, però per altra banda no hi ha una política fiscal, per exemple, una política pressupostària, i tot això ha fet que hi hagin uns desequilibris entre els països que la formen, que costa molt unificar-ho tot. Llavors, que si es prenen mesures, diguem-li, de control o mesures de disciplina, són coses diferents, no? Una cosa és que hi hagin organismes que vagin controlant que els països no vagin marxant de les sendes que tenen definides, i l'altra és que els deixin fer, i si es passen llavors, com passa amb la llei, que de tant en tant ens donen una repassada per haver superat les quotes, no? Bueno, s'ha de veure totes aquestes coses, unificació dels IVAs,
unificació del mercat de treball, l'altre gran dubte.
Clar, els eurobons, això fa molta gràcia, no? Tots els països tenim molta deuta, eurobonus,
sí.
Però la posició catalana diria, i uns nassos, vosaltres ho heu fet malament, jo ara per què tinc que pagar el deute més car perquè tu ho has fet malament? Això és el que els estem demanant els alemanys, I si no, si diem dolents.
Sí, però els alemanys també s'han beneficiat d'un mercat comú en què van deixar entrar països tots en situacions com, per exemple, Grècia, que se li va donar el vistiplau mirant cap a una altra banda. Sí. És a dir, els alemanys
els altres, els altres no van dir res, no?
Perdona?
Els altres no van dir res, tampoc,
no? Tampoc,
no,
però els alemanys
no
que ara són tan...
Alemanys. No, però no, bueno,
tothom
seran
aquí,
tot,
tothom aquí
serà
ha fet
el conjunt,
decisions.
Serà el conjunt.
Els alemanys que han pagat més tenen el dret d'enrunar. I nosaltres que estem pagant, i tenim el 9% del PIB, el tenim pagant el 40% dels funcionaris d'Extremadura, nosaltres no tenim que callar.
Pasqual.
Jo només volia dir només tres coses. Una, entenc que hi hagi aquesta reticència als eurobons mentre no hi hagi disciplina. O sigui, la que hi hagi disciplina, suposo que l'Àngela Merkel ja tindria, ja, home, i ara ja sé que faran bon ús, doncs, bueno, ja no ho fa, és a dir, no ho faré mai més, i si ho fas et castigo, doncs aleshores ja et deixo de llonces. Segona, m'ha cridat molt l'atenció, el que dèieu de Grècia, si precisament va ser el Draghi el que els hi va ajudar, clar, si aquests gurus de l'economia que els posen després al Fons Monetari Internacional són els que ajuden a fer trampes, difícilment els inspectors en sabran més que ells, però esperem que s'evitin totes les trampes i totes els frares que puguin fer de números aquesta gent. I després m'ha cridat l'atenció avui que el Helmut Schmidt, que jo em pensava que estava mort i sebollit, i té 93 anys. Jo me'n recordo del Helmut Schmidt, quan de llonces. 93 anys, amb cadira de rodes. Clar, el perill que hi veu és que si Alemanya es posa massa al davant de la reforma d'Europa, quedi un altre cop, surti un altre cop nazisme, per dir-ho d'una manera. Diu, siguem forts, però no vulgueu imposar. Algo així.
El nazisme neix de la manca d'orgull, O sigui, quan el nazisme neix de la clatellada que va fer la Primera Guerra Mundial, sí. De la humillació que va rebre Alemanya, sí. I del vagó aquell del...
Per tant, és per massa orgull, perquè no volen ser humillats, el seu orgull no els hi permet.
No, però sí, si un país està molt humillat, neix
és
una reacció. Si el país està per orgull, està per sobre de tots, no neix el nazisme. A més, Alemanya ho tenen molt controlat. No és com Espanya, que el nazisme pot florir, o Itàlia. Alemanya ho tenen molt controlat. Alemanya no tindria un ball de los
quillos. A mi m'agradaria un moment matisar abans el Narcís, no? Parlava dels funcionaris i parla sempre dels funcionaris extremenys perquè allà tenen molts funcionaris per persona i aquí no. Però jo també vull dir-te que també és per models, Aquí a Catalunya tenim un model més de col·laboracions, concerts, sí. I tal, que tota aquesta gent no figura com a funcionari, però realment, per exemple, els mestres de la concertada són pagats a través de l'administració i no figuren com a funcionaris. Si es tinguessin en compte, per exemple, amb la sanitat i tal, que hi ha moltes persones treballen per l'administració, però diguem-li que està delegat en una altra empresa.
Hi ha una diferència que estic llegint i que d'allò que és la diferència entre funcionaris i sous públics.
Sous públics.
Jo el que llegeixo ara són sous públics, o sigui, el que es compara no són número de funcionaris, sinó de sous públics. De tota manera, és cert que depèn, perquè tu pots tenir, abans de Sant Cugat, la brossa, la recollida de la brossa no la teníem contractada. Ara la tens subcontractada. Llavors, aquests senyors, tens un altre model. A lo millor allà encara hi ha escombriaires funcionaris. O sigui, això és molt difícil de... És molt difícil de... Allò s'ha de matisar molt, s'ha de llegir molt.
No es pot dir... S'han d'analitzar.
Si més no, el percentatge era molt gran, la diferència.
Que el 40% de la població visqui dels sous públics, em sembla que l'altre país devia ser Rússia, que devia ser el 90% que eren funcionaris, tu.
I els altres, el del partit. La resta que els l'acudit. Escoltin, doncs, alguna coseta més? Jo els volia preguntar també pel futur del PSC, perquè tindrem
clar... Parlaves dels comunistes, però és que tenim tantes coses. La setmana és tan rica i prolífera, no? Mira, des de les eleccions del senyor Putin...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Que sí. Sembla ha perdut la majoria absoluta...
Ja, però... Malgrat... Què interessa més el PSC? Què penses del PSC?
I llavors també ja que... No sé, per des del PSC, no em distreguis, perquè també hi ha un tema que s'ha produït a l'Aldea, quina situació, com la història de sempre, no? Aviam, aquí potser matitzarem per les cooperatives de vegades porten una càrrega emocional que no és la dels ets inversors buscant unes rendibilitats extraordinàries, però que malament aquesta gent ho passarà als Nadals.
Em vaig quedar sorprès llegint la notícia que les cooperatives no tinguessin reserves per si passaven situacions com aquestes.
Actuen d'empreses financeres...
Si no vaig entendre malament, és que van fer una nau molt gran per poder vendre bé, per poder magatzemar, perquè tenia més producció que la de Llotges, i això els ha enfonsat, però els ha enfonsat inevitablement. Jo crec que hem de sortir tots a favor de que això es passi.
Ho hem de deixar aquí.
De solucionar.
És l'hora. Lourdes, Narcís i Pasqual, moltíssimes gràcies als tres per haver vingut.
Minuts al PSC, eh?
En parlarem. Molt bon dia als tres. Butlletí Magazine.